Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia.
Mire, primer de tot, donar-li... tinc que donar-li l'enhorabona avui, avui, no ho sé, igual és perquè com demà hi ha festa i tot això, pues estem un poc tots més relajats.
De bon humor.
Vila-real reforça les subvencions d'activitats de promoció i ús del valencià fins a 15.000 euros. Sí. És a dir... en este cas, a vostè, en el pròxim ple, l'oposició no podrà acusar-lo de deixar perdre les subvencions, no?
No, de fet, gràcies sobretot al treball de les tècniques normalització, que jo recordem, mai ha perdut cap subvenció que es puga demanar. Vull dir que, en aquest sentit, és una regidoria que feliçment funciona molt bé, i les subvencions per al valencià, a més, tenen molta trajectòria i tradició, que és important, perquè normalització també està subvencionada per altres entitats, per altres administracions, en les quals l'Ajuntament o la regidoria de normalització en concret demana aquesta subvenció per a poder després subvencionar associacions d'ací del poble, no? És a dir, que és una tasca més complexa del que sembla, però és molt, molt important la participació, és a dir, que la gent demana aquestes subvencions, que les justifique el millor possible d'acord en les bases que estan ja publicades en el BOP, que se les llisquen bé per a que no hi hagi problemes, però és important la participació perquè, evidentment, si ningú les demana, no les podem donar, i si no les podem donar, les perdem nosaltres també. Aleshores, vull dir, l'administració local ha fet la seva feina i ara falta que la gent, doncs, ho valore i que s'apunte, que demana aquestes subvencions i que faci activitats que facin més viva la ciutat i sobretot la llengua, el nostre patrimoni immaterial, que és el valencià, en el nostre poble, que d'això es tracta. Així que tenim tot este mes per apuntar-se encara, però no ens deixem les coses per a última hora, que això també després dona molts problemes. O sigui, si pot fer ahir, millor que demà.
Bien, i algo que també vull donar-li l'enhorabona, perquè l'última vegada que vostè va vindre vam tindre, li vaig fer una entrevista, vostè va dir que, o perquè vaig dir la notícia de que estaven quasi tots els currículums ja en la pàgina web, en esta pàgina de transparència de l'Ajuntament de Vila-real, i vostè, jo li pregunté, que si per a vostè era, o sigui, era motiu de notícia que estigueren quasi tots els currículums. Per a mi no era una, per a mi era no sé, no com a notícia, sinó com a, és a dir, algo està fet quan ja està fet del tot. Bé, pues ja està fet, enhorabona, estan tots els currículums presentats.
Sí, vol fer una miqueta de cronologia de com hem aconseguit això. Transparència publica moltíssimes coses. En aquella setmana en concret, si no recordo malament, estàvem amb els convenis, que encara volem publicar això més detallat, però ja vam publicar tots els convenis de l'any passat, de subvencions, tot això. I aleshores no tenia tots els currículums, com vaig explicar així, perquè no me'ls havien enviat, però tenia la pràctica totalitat. Com en el primer punt del decàleg ens havien compromès a que els publicaríem abans de X setmanes, ara no recorde, i crec que estava a punt d'exaurir-se o li faltava molt poc. I aleshores dic, doncs els vaig a publicar perquè arriba un punt que no depèn de mi, vull dir, hi ha moltes coses que no depenen completament de transparència, perquè els convenis també venen, per exemple, dels altres departaments. Aleshores hi ha una feina de recordar, això envia meu, això ha d'estar disponible, etc etc. I en els currículums pues, ja m'havia faltat de recordar-lo, la veritat, t'ho havia dit moltíssimes vegades. I ja vaig decidir publicar-los i ja està. Què va passar? Que, a veure, per això es fa les publicacions, no n'hi ha cap problema. No, crec que vaig publicar 20, de 25, i un partit de l'oposició ho va veure i em va donar una enhorabona així, també un poc rara, no? Que enhorabona, però que on estan els 5 que falten. I ho vaig explicar clarament i vaig dir la veritat, perquè és això el que s'ha de dir a la gent. I la veritat era que no me'ls havien enviat malgrat els nombrosos i reiterats requeriments. A partir d'ahí, doncs, suposa que poc també per la pressió, que a mi no m'importa, perquè entre cometes em vas dir, pues, com pot ser que no estiguin els 25? Jo te vaig donar l'explicació clara, meridiana i fins on jo sé, doncs és Issa, que no me'ls han enviat. Però ja que me portes, i això ho faig com a recordatori a tots els polítics que estan i els que estaran, perquè n'hi ha molta gent que li fa molta il·lusió estar així de regidor, suposo que el dia de demà voldrà ser. Jo no recomanaria molt, però, o sí, no sé, però la qüestió és que jo crec que no ha de ser quan estàs ja ahí. Els candidats que els partits posen haurien de posar abans el currículum. Jo crec que la llei, això és una proposta inventada per mi, en el moment que te poses en una llista que dius vaig a gestionar el futur i el present dels meus veïns, hauria de fer obligatori posar el currículum. Què diu la llei? La llei 1/2022 de 13 d'abril de transparència i bon govern del País Valencià. Article 15.1. La informació relativa a les funcions atribuïdes amb raó del seu càrrec o funció, així com el seu perfil i trajectòria professional, incloent la reproducció gràfica acreditativa dels principals mèrits acadèmics del seu currículum. Vull dir que va més enllà. Jo no sé com interpretar-ho, però crec que el que en el fons vol dir, encara que no ho diu clar del tot, és que els regidors han d'aportar els títols a la transparència. És a dir, si jo dic soc doctor en, soc llicenciat en, doncs una prova acreditativa, perquè diu reproducció gràfica acreditativa. De moment hem publicat els currículums, però jo crec que hauríem d'anar un pas més enllà. M'explique. Quan els senyors regidors fan la declaració de béns, tots els anys, que ahí normalment sí que estan aveats, perquè jo això no ho entenc, perquè una sí i l'altra no. Uh-huh. Això és per llei, o sigui, els regidors estan obligats a fer-ho. Què passa? Jo no sóc jurista, això li ho hauria de preguntar a un jurista, però n'hi ha lleis que no tenen una multa, no tenen res punitiu previst quan el subjecte no les incomplís. Els juristes, quan teoritzen, diuen que és que, clar, totes les lleis no han d'anar associades a multes, que s'ha de fer per el bé comú i tal, però la realitat és que tu ho dius i 5 de 20, que són un 20%, no t'ho fan perquè no té cap conseqüència. D'acord? I sembla ser, perquè això sempre el secretari que estava abans, don Martín, sempre ho dia, perquè jo li dia, és que me falta tal cosa. Diu, no, senyor Cortés, vostè ho ha de fer fil per randa. Evidentment, si t'equivoques, t'has equivocat, però vostè ha d'aportar documentació. Jo li portava la documentació que tenia i me la revisava. Vull dir, tu no pots mentir, perquè és una llei. No pots anar i dir troles, vull dir, i el que no està previst en este país de moment és quines conseqüències té, no? Perquè crec que hi ha hagut algun cas per ahir que hem comentat.
Sí, ahir, sobre les 6 de la vespre, que era quan jo li vaig cridar per telèfon, perquè a més esta cosa que volia que quedara clar, saltava la notícia de que el síndic popular senyala que Bernabé, en este cas, ha modificat, Pilar Bernabé, ha modificat, ha passat de ser llicenciat en dos carrers universitaris a la Universitat de València a tindre solo estudios. És a dir, claro, en este cas, claro, modificar un currículum de la delegada del govern en la Comunitat Valenciana, jo què sé, és a dir, per què de la importància dels currículums, el per què de que n'hi hagi transparència? Perquè, mire, és cert de que tal volta no mirem la llista del partit, mirem el candidat que se presenta, no ens fijem en qui va darrere. Però després de les declaracions també de Salomé Prades, perquè si en este cas estem parlant d'algo que afecta el Partit Socialista, anem a parlar també d'algo que afecta el Partit Popular. Mm-hmm. Salomé Prades, que és una magnífica, o sigui, una magnífica apocà, no cap la menor duda, que crec que és el que és la seva professió, va dir que ella no tenia ni idea d'emergències, i clar, ella estava de consellera. I que no dude de la bona voluntat de les persones quan estan en el carrer, però tindre una noció és imprescindible. Sí. Per això crec que és, jo que sé, que dir, home, lo del currículum és tan important, bueno, almenys que estigui publicat, i a cadascú, després que vote o no, no?
A mi me fa la impressió de que és menys important per als que no tenen currículum que aportar. Perquè els que amb moltes dificultats en aquest país, en principi tot el món pot avançar i estudiar, n'hi ha educació pública gratuïta, però n'hi ha un component en els títols acadèmics, en, diguem-ne, en les trajectòries professionals, n'hi ha un component d'esforç personal.
Sí.
És un component que jo crec que és important. Vull dir, jo puc entendre que els meus pares em diguen, no va, o la meva iaia, no vas tindre l'oportunitat. Però ja fa temps que en aquest país, qui s'esforça i vol, doncs pot tindre una preparació bona, potent. Aleshores, no em valen les excuses de que si l'elitisme... És que, clar, en política tot és molt manit, el llenguatge es pot manipular com vulguis. Home, sí, elitisme que només puguen entrar els que tenen títol, que és una cosa que jo no he dit mai. Mai he dit això.
Sin embargo, per les paraules que està...
És que tinguin professió.
Clar, per les paraules que està dient, podia derivar a que tots siguin pensant, entonces han de ser tots llicenciats.
No, vale. Per a res, que quede clar. El que passa és que en els partits polítics hi ha gent que de vegades fins i tot en títols acadèmics, però que passen d'acabar la universitat al partit i així es jubilen, o que la carrera se la deixen a mitjan, no se sap quines assignatures s'han fet, o potser no n'han fet pràcticament cap perquè l'únic que han fet és anar a escalfar la cadira i no han aprovat res i se posen ahí estudis de... Però clar, quan arribes a un càrrec públic, m'imagine que hi ha una certa vergonya de dir, jo no estic preparat per això, perquè com no estic preparat, agarra i mentisc. I dic que tinc dos llicenciatures. I quan me pillen, dic que tinc estudis de, que mai he sabut això que significa. Perquè jo he sigut professor en la universitat i estudis de, per mi és, des d'algú que ve a escalfar la caïra dos dies a classe i no torna, fins a algú que s'atreu d'unes poques assignatures, però que això no és un títol. No sé com dir-li. Si vostè fa el graduat en això, que jo el done professionalment, i ve vostè a fer valencià i matemàtiques i les altres no les fa, vostè no té el graduat en això. Estudis de què és? No, tampoc té estudis de graduat en això. Vostè ha estudiat valencià i ha estudiat matemàtiques, però no té estudis de graduat en això. Per tant, el que ha anat i estudia ciències polítiques, no té estudis de ciències polítiques. Ha fet dos assignatures o ha escalfat la cadira en dos assignatures. Però la cara dura de molts polítics és tan gran que no tenen vergonya d'incomplir aquesta llei i anar a dir mentires, perquè això és mentir. Les mentires pietoses són mentires. Que quede clar. Una altra cosa és que no facin mal a ningú. El problema és que en el cas del currículum sí que fan mal a algú. Fan mal a la credibilitat que té el sistema, l'administració. Perquè quan el ciutadà vota algú, pot consultar el currículum. Podria vostè dir que no consulta ningú, però el pot consultar. I per tant, això què significa? Que pot haver fonamentat el seu vot en la capacitat d'aquestes persones a les que ha votat. A Vila-real, però a l'estat espanyol en general no tenim allò de les llistes obertes. No pots anar un per un, analitzar la seva formació i dir, vaig a votar a este perquè està format, a este perquè no, o a este perquè s'ha dedicat a fer llapis o s'ha dedicat a la fusteria tota la vida i el conec i sé que és un treballador i farà les coses bé. Vull dir, no és una cosa de titulitis, vull dir, és una cosa de capacitat, professionalitat, esforç demostrable. Que jo crec que algú que no ha fet res en sa vida més que escalar dins del partit i poca cosa més, perquè n'hi ha algú que dius, bueno, he estat en una beca 3 mesos, això no és una professió.
Me deixa que li faci aquesta pregunta perquè la gent ho tinga més clar. Per a vostè, què és més greu? Un títol, tindre'l, però no tindre experiència, o tindre experiència i no tindre títol?
Tot aporta, a veure, tindre títol és bo perquè en principi no el regala la universitat. Bueno, en principi, vale?
Si estem parlant d'una ensenyança pública...
Jo l'ensenyança pública mai he vist que se regale.
Val, que és el que vostè coneix, eh?
El que jo coneix, no regala. I després la professionalitat o la trajectòria professional també, perquè siga... I després... Una cosa no va lligada a l'altra, perquè pots ser perfectament doctor en dret i muntar-te una pastisseria perquè t'agrada la pastisseria i el títol te'l vas traure perquè vols tindre estudis i vols estar format. Són dues coses independents, eh? Vull dir, jo crec que les dues són importants, però la més important de les dues és la trajectòria professional. Per què? Perquè jo també opine que els polítics hem de representar a tots.
De l'experiència que tenen.
L'experiència,
a l'hora d'agarrar un qualsevol àrea d'ajuntament...
I evidentment tampoc és el mateix una població menuda que una població gran. Vull dir, en les poblacions grans la complexitat tècnica és més gran per a un regidor i en les menudes no ho estan. Estan els funcionaris que estan realment són els que estan per la part tècnica, perquè jo encara que tinga quatre carreres puc no tindre ni idea de la llei de transparència. Me l'estic mirant ara, me la parlé en la tècnica i ella me recomana, me aconsella i jo vaig per una línia, que és el que, per exemple, així es publica en el decàleg, però no, a veure, no es tracta de tindre títols per acumular. Es tracta de que en este país, avui dia, qui vol esforçar-se pot i que, per tant, és una demostració de l'esforç del treball i de la professionalitat que tu eres capaç d'aportar a la societat. Per això és important, pense jo, no publicar-los dos anys després, com hem fet, d'estar governant, sinó quan fas les llistes del partit. I que els partits s'obliguen a pensar, fer faentment, a qui posen i per què. Perquè si poses algú que no té cap trajectòria professional, què aportes a la societat que la societat no tinga allà? Què estàs aportant? No he treballat en ma vida ni he fet res més que, pues, no sé, estar en casa i vaig a ficar-me a gestionar pues, tot l'urbanisme de la ciutat. Home, jo crec que jo personalment, ja estic parlant com a ciutadà, jo no votaria una persona així. Jo vull una persona que hagi de demostrar la capacitat. És impossible, evidentment, posar, com en el meu cas, que hem tingut sort, ja més que ho he volgut, a un professor de valencià en normalització lingüística del valencià o a un arquitecte en urbanisme. És impossible perquè per a trobar els perfils exactes i després la gent ha de votar. No saps si trauràs 8 regidors o 11. A lo millor el que havies ficat d'arquitecte el tens en el 10 perquè ho has ordenat així i no entra i, evidentment, no. És impossible posar la, diguem-ne, la carrera o els estudis d'allò que es van a dedicar, però en la mesura de les possibilitats, almenys que siguin gent formada i gent que tinga sobretot una trajectòria professional, que no siguin, com ho dic, un vividor de la política o algú que perquè això que aporta, jo crec que no aporta res. És la meva opinió i la vaig dir l'altre dia i això sí que ho mantinc. Crec que a la política s'ha de vindre menjar de casa, si pot ser, i en una trajectòria X, del tipus que siga, encara que siga fabricant bolis o llapis, en la que siga, o bueno, la meua, la docència o la que siga, però en una trajectòria, perquè d'alguna manera d'aquesta experiència, no necessàriament dels coneixements, però també, però sobretot d'aquesta experiència, d'aquest esforç que tu t'has treballat en la teva vida, és del que aportaràs als teus veïns. Però això és una reflexió que s'han de fer tots els partits, eh? No, així no anem en discurs de superioritat ningú. Jo crec que s'han de fer quan, tots els partits.
Clar, jo quan vostè està parlant-me d'això, pense en que a voltes algú entra dins d'un càrrec sent massa jove. I li dic, perquè clar, si tu estàs molt preparat i molt format, i això és com si t'acabes per anar amunt al bàsic, tu t'acabes de treure el carnet de conduir i quan agarres el cotxe que tu l'has tret enseguida. I a més no has tingut problemes i tal, l'has aprovat i ixes i conduir no eres massa, jo crec que se necessita un rodatge. Per lo tant, i aquest perfil de polític molt jove que després és el que acaba escalant en la política, és el que no sé jo si ens hauríem de replantejar els votants.
És un debat, vull dir, evidentment en els partits polítics hi ha la tendència, sobretot els últims anys, a posar gent jove en les llistes pel tema que li deia de la representativitat, és a dir, que els joves estiguin representats per joves, no? En aquest sentit, doncs també podríem pensar el contrari, no? Que la gent jubilada estigui representada per jubilats i coses així. Clar, en l'àmbit professional és difícil unir joventut i molta experiència professional, una cosa merament biològica i cronològica. Jo crec que ha d'haver un equilibri. No passa res perquè hi hagi joves, però aquests joves no poden ser tota la candidatura, sinó jo crec que ha de ser una cosa proporcional.
Sí, però, al final...
Igual que el tema d'homes i dones, que sí que hem de mirar perquè hi hagi un equilibri, d'ahir allò que jo sí que estic d'acord, hi ha molta gent que no, que s'anomena la paritat, vull dir, perquè clar, què passava quan no hi havia una llei de paritat? Doncs que acabaven sempre havent més homes, i d'alguna manera per llei regular això possibilita que els partits s'obliguen, és el mateix que el currículum, s'obliguen a buscar a dones, que de vegades és difícil perquè jo he estat fent llistes del partit i he estat ajudant a completar la llista i és veritat, no tinc cap problema a reconèixer-lo, que sempre te costa més trobar dones que vulguin implicar-se en la política que homes. Però una qüestió generacional, també social, moltes dones no es plantegen dedicar-se a la política perquè encara avui en dia, i és així, doncs preferixen, no sé si voluntària o socialment, és a dir, per la tradició social, dedicar-se a la família i als fills. I n'hi ha aquest discurs de la mare és absolutament tot, però la mare després ho acaba carregant tot en la casa. Aleshores, igual que els currículums, sí que crec que ha d'haver homes i dones per llei i em sembla bé que hi hagi joves, però són joves que han de tindre sempre en compte que no se poden perpetuar. Jo crec que hauríem de fer una pausa i tornar. Jo és el que faria, jo és el que recomanaria. Fes una pausa, perquè tu, jo també, per bé d'ells, perquè si tu entres molt jove en la política i pel que siga, que en més d'un cas i de dos i de tres he vist, el partit té de fenestra, perquè hi ha partits que funcionen així. La gent és d'usar i tirar totalment, ara eres el millor i ara no val res. I ho dic perquè ho he vist en l'àmbit de la política.
És que jo també ho he vist.
Pues ja
regidor,
està.
És a dir...
No, és que jo soc molt clar, cada vegada més, cada vegada tinc menys problemes. Usar i tirar, ara és fantàstic, però ara lleva tu que me fique jo. Això ho fan molt els partits i aleshores a la gent que no té una trajectòria, pues la destrossen. I si tu vens així, menjar de casa... Pues és més difícil que te destrossin i és més fàcil que tingues el teu criteri, que te pugues plantar, que pugues tindre un fonament en allò que diu. No se trata de ser un rebel sense motiu, no? O un rebel sense causa, que es diu. Però sí de tindre criteri, perquè les pressions que tens, quan, pues si les tinc jo quan, en la política local, imagineu-vos un ministre. Si així les tinc jo en la política local, les pressions... Imaginem-nos un ministre, però si tu vens menjar de casa i en un criteri i en una trajectòria que has hagut de prendre decisions per alçar la persiana del teu negoci o per a anar a treballar tots els dies i atendre la família, coses d'estes de picar pedra, que no estic dient que tingues 20 títols i 20 doctorats, de picar pedra, de treballar, doncs això fa que en el moment que pugui passar... que tu te de fenestre, pues tens on anar, tens on seguir.
És que m'estira de la llengua, regidor.
Vostè parla, que cada vegada ja
clar,
que tinc menys.
Quan
igual me busca enemics, però claro, és que m'és igual, és que és el que pense.
Però clar, quan a una persona molt jove, amb poca experiència de la vida, el posen en un puesto i aquesta persona és Déu, per a els que té la decisió, és molt difícil que vulgui deixar de ser Déu. Perquè en un moment donat un polític té la decisió de la vida i de lo que passarà a les persones que aniran al seu alrededor, en lo local, en lo autonòmic, en lo provincial, en lo nacional i en lo mundial. És a dir,
i és
clar,
perillós perquè tu en quan
és treballes, molt perillós.
Tu professionalment lo normal és que tinguis molts fracassos.
Clar.
Quan retraus molts estudis...
I ahir és quan no saps què...
És habitual que suspengues alguna.
Clar.
I ahir...
O inclús que te prepares molt i clar, que no sigues elegit.
I ahir és on te treballes molts valors, com el de l'orgull i la prepotència, que si tu vas de, al cel directament, sense passar per una purga, per un treball interior o exterior, com vulguis dir-li, doncs te penses que eres Déu i aquesta gent és la que fa mal en la política i en la credibilitat
però
de la política.
Però això jo, els polítics...
I la que necessita mentir en els currículums.
Ojo, i en més coses. Regidor, se recorda l'últim programa que va vindre vostè en la vicealcaldessa, van parlar d'aquest acte que anaven a fer al cementeri. Jo, com sap que... No, és que no m'ho puc evitar. El Partit Popular diu que el que necessita el cementeri no són concerts, no, no, sinó nítxols i columbaris necessaris per a poder enterrar els difunts. Això ho diu la regidora Cea Berra... perdó, Bea Serra... Ui, sí que he complicat el nom i el cognom, eh? Jo no sé si tenim l'àudio per ahir perquè el senc era el regidor, perquè és que hi havia un àudio també en la notícia, però bueno, bàsicament el que diu és que no, que aquests concerts pues que no necessiten això ciutadans de Vila-real, que el que necessiten és aquests nítxols i aquests columbaris, que jo sé que vostè no és el regidor de cementeri, però vostè va estar en aquest acte perquè en aquest cas el que s'estava commemorant i se dia regidor vam estar parlant-lo així.
Mira, jo el cementeri és un lloc que m'agradaria poder anar més, però quan vaig m'ho passé prou malament. Jo no me sap mal reconèixer-ho així. Però aquest dia vaig fer un esforç perquè al cementeri es va moltes coses. És un espai de pau, és un espai de record, d'introspecció.
Sí, senyor.
Però mira vostè, també és un espai per plorar. No passa res. Vull dir, sí, vas al cementeri a plorar. Que no sóc psicòleg, però el que diuen els psicòlegs és que tu necessites fer un dol. El dol i la reparació van units. I el dol i la reparació que s'ha fet del que va passar així en aquesta maleïda guerra, doncs és totalment insuficient. Molts anys oblidat. I aquest acte era un acte de reparació. Com l'acte que fem quan anem a plorar els nostres morts. L'únic que volíem és anar a plorar els morts de la repressió, de la dictadura i de la persecució per idees polítiques.
De represaliats.
Em sembla, no sé quina qualificació donar-li, però esta crítica, poc reflexionada, no m'estranya venint de la dreta.
Està filtrant les paraules?
Sí, me l'estic filtrant.
Però allò de poc reflexionada, és dir, realment no és el que vostè li diria?
No, me dicen altres paraules, però vaig a ser correcte perquè estic parlant en públic. Molt poc reflexionada.
Va plorar gent allí?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Va plorar gent. És un lloc, és que és el lloc adequat.
Aquí estaven, aquí estaven recordant. En aquest moment aquí estaven recordant.
Que ens critiquen un acte de reparació,
sí, però estaven vostès...
Estaven recordant pues, a tots els nostres avantpassats d'aquest poble que han patit i han mort. I que
han mort?
Han mort o han sigut assassinats directament.
És que sap què passa? Que així...
I se patiment...
Som molt prudents, eh?
Així vaig llegir una poesia de Miguel Hernández. La vicealcaldessa va llegir una de Federico García Lorca. Sabina va llegir una que havia escrit ella, preciosa, per cert. I jo no mirava la gent perquè, no sé, va ser molt estrany perquè vaig veure que la gent s'estava emocionant. Va ser un acte molt senzill. I vaig a dir una cosa, el més important de tot, perquè és que abans de parlar ha de meditar, és que no va costar ni un duro. No va ser un concert, va ser un senyor que toca el violí, que voluntàriament va decidir tocar el violí allí, perquè se creia el que estàvem fent. Simplement ens vam assentar allí i vam fer un recordatori, vam llegir unes poesies i una reparació per el dolor que encara sentim, perquè molts de nosaltres hem sentit les històries de dolor dels nostres avantpassats, dels nostres iaios i veïns d'ací, i en tot el dret podem anar a plorar o podem anar a sentir, a intentar sentir en aquest lloc i a sentir-nos a prop d'aquestes víctimes el dia que es va proclamar aquesta república, que un dictador feixista, assassí i torturador va acabar en ella i va destruir, malgrat que era el que havia votat el poble espanyol. Aleshores, el mínim que podem fer és fer servir aquest espai per a una reparació. Que el cementeri s'ha de millorar i s'ha d'habilitar i s'ha de... tot el que vulguem, però que té a veure una cosa.
Sí, és que ara quan vostè m'estava dient que el cementeri s'ha d'habilitar, dic, anem a veure, és que això són dues coses distintes.
Són coses diferents. És que... jo perquè he anat a plorar a un familiar que s'ha mort, ara ho relacionen que el cementeri està en mal estat, i això és, en política, no, això, m'estic mossegant la llengua, però és aprofitar-se de forma barroera d'una excusa per criticar algo que pot ser és criticable, però la veritat no és la millor ocasió ni oportunitat.
I per què és criticable, regidor?
Doncs és criticable perquè, anem a veure, evidentment, tot és millorable i el cementeri consta...
Però estem parlant de l'acte o de
treballant.
La reparació?
No, la reparació jo crec que no és criticable.
Estem parlant de l'acte.
Ah, l'acte, pues això és el que me don, que quina relació té una cosa amb l'altra. Que evidentment, a mi també se me pot dir que per què no he normalitzat plenament el valencià en este poble, i jo crítica l'accepte, més voldria jo.
Que tothom... que jo crec que, sí, però crec que és que tot això no té comparació. És
a dir, que no té comparació.
És que ni siquiera el símil que vostè m'acaba de donar. Mm. És a dir, és que de veres, no. Que, oh, sí, se treballa en la línia, no, és, però claro, ahí és que era un acte concret d'una situació.
I molt espontani, eh? El lenguany va ser molt espontani perquè ho van preparar en zero recursos, ja dic que ha costat 0 euros a la ciutat, i simplement creiem-nos el que estàvem fent, de que era un dia per a aquest record, i espontàniament allí va vindre més gent de la que m'esperava. Li dic que és un lloc que s'han fet altres actes prèviament i jo no he anat perquè no podia, perquè me superava anar ahir.
Sí, a mi el que m'han dit és que és molt mala hora. Això és quan criticat, és molt mala hora, perquè hi hauria gent pues, que està treballant.
Sí, però
per
desprada n'hi havia altres actes al voltant
ja,
de 14 d'abril.
Sí. En el puesto, és que es, tornem al principi, sí. El cementeri és el cementeri. Pues... I jo, que també vaig i el freqüente molt, és allí on ho senc. Clar, entonces, jo la crítica de que no era l'hora adequada, jo sí que la faig.
Si la gent que participa decidís fer-la una altra hora, doncs es fa una altra hora. Això és. Però a mi em va reconfortar perquè feia temps que no entrava.
I la gent que no va poder anar no va tindre l'oportunitat de reconformar. Per tant, com sap vostè que cada vegada que ve jo sempre tinc que renyir-lo per alguna cosa, jo no sé si...
Res.
Igual, bueno, o exigir algo de millora, sí. No perquè això no se trata de renyir, sinó d'exigir millores. Jo i se acte sí a una altra hora o un altre dia on poguera anar més gent i poguera sentir i reconfortar-se
sí, sí.
Allí en el
sa
lloc
reparació,
i sa reparació que tinguera la possibilitat, perquè clar, la persona que treballa i que no està en política, claro, ja vostè me pot contestar, no, si jo a més d'estar en política treballe. Fa que no me conteste, lo digo ya.
Sí, sí, a més da molta honra. Vull dir, com el 70% de regidors de l'estat espanyol. Treballe i molt content perquè jo per damunt de tot sóc el que vaig decidir ser. Sóc docent, me dedico a la docència, a ensenyar. Sempre dic que és un acte de misericòrdia i molt més, evidentment, és un dret, però per a mi jo ho faig, ho intento fer pensant en que és un quasi un deure moral. I jo per damunt de tot sóc docent.
Ja
vas ser
regidor de poble, no?
Sí, jo sóc un professor que per circumstàncies m'he posat a polític, però jo sóc professor, vull dir.
Però sí, vaig a per davant, i el que li he dit al principi, per favor, a una altra hora i un dia on que puguem anar tot el món que tinga en aquest moment i s'ha necessitat també.
Però anem a punts. I sa crítica m'hagués agradat més, l'hagués rebuda amb més comprensió que la que s'ha fet.
Gràcies, regidor, per haver vingut.
A vostè per convidar-me.